Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Joan Roig Digel és un nou beat de l'Església. La celebració de dissabte al matí a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, transmesa per Ràdio Estel a través del web en directe i al vespre en diferit, ha tingut diferents valoracions espirituals, religioses, socials i també de polèmica. L'arquebisbat de Barcelona, en un comunicat que feia públic ahir, demanava disculpes a les persones que s'hagin pogut sentir ferides per allò dels greuges comparatius. Certament és opinable si aquesta celebració es podia haver ajornat o no, però el que està clar és que es van complir totes les normes, hi va haver transparència, hi va haver permís del Procicat per fer aquesta celebració. De vegades, les coses de la imatge juguen males passades. Avui us oferirem, després de l'informatiu, una entrevista al cardenal Joan Josep Omella, realitzada per la nostra companya Mercè Raga aquest matí, i que ens ha semblat oportú que pugueu escoltar, si no ho heu fet aquest matí a les 11, quan s'ha emès per primera vegada. El cardenal Omella ens explicarà el que consideri convenient sobre aquesta qüestió, que nosaltres intentem separar d'allò que és substancial, i és que l'Església de Barcelona i la que fa camí a Catalunya en general està de festa. Després d'aquesta entrevista tindrem una taula d'anàlisi on parlarem de la situació als Estats Units. S'ha confirmat la victòria de Joe Biden i en parlarem amb Manuel Milian Mestre i Tica Font. Tot això i una miqueta més fins que quedin 5 minuts per 3 quarts de 7. Comencem. El pensament del dia, abans de les notícies, avui ens l'ofereix la psicòloga clínica Isabel Viladomiu.
En el libro del Eclesiástico se dice que Isaías vivió en tiempos de sequías, en el siglo 8 a.C. El libro de Isaías, el capítulo 49, los versículos 14 y 15. Este pasaje nos habla, nos muestra el amor de Dios por nosotros, que no se olvida en ningún momento y se compadece siempre de nuestros errores y miserias. Es difícil que una madre se olvide del hijo de sus entrañas, pero Dios supera con creces este amor por cada uno de nosotros. Su amor es un amor personal que no sabe contar más allá de uno, como explicaba el cardenal Bantuan. Por medio de la entrega de su Hijo Jesucristo en la cruz, ahora somos hijos de Dios y, como dice San Pablo, herederos de su gloria. El amor de Dios es un amor lleno de esperanza, que nunca se desdice, e infinitamente más grande que el que pueda tener cualquier hombre o una madre por su hijo.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Comencem el resum informatiu. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
La consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Samper, han comparegut aquest migdia per valorar l'efecte de les restriccions i les mesures aplicades fins ara per provar de contenir els contagis del Covid-19.
Vergés ha assenyalat la desacceleració de la taxa de contagi de 1,63 punts el 16 d'octubre a 0,92 el 30 d'octubre com un indicador de l'efectivitat de les mesures acordades, però ha matisat que cal invertir-hi més esforç perquè necessitem més temps per baixar i estabilitzar-nos. En la seva compareixença, la responsable de la Conselleria de Salut ha seguit anticipant que s'arribarà al pic assistencial, al punt àngel d'ocupació als hospitals a finals de setmana, una situació desitjable tenint en compte que, segons ella, és probable que s'hagi de fer front a una tercera onada de contagis a l'hivern.
El Departament de Salut proposarà aquesta setmana al Procicat prorrogar 15 dies més les mesures actuals davant del Covid, segons ha indicat el seu secretari general, Marc Ramentol.
La proposta inicial que Salut posarà sobre la taula serà la de la pròrroga de les mesures actuals. Després s'ha de sotmetre el criteri dels altres departaments i del Procicat. Són paraules del propi Ramentol a RAC1, preguntat pel tancament al públic de bars i restaurants i per les altres restriccions. Sobre com serà el Nadal, el secretari general ha apuntat que es prendran les decisions al desembre perquè es pugui celebrar de manera segura, però ha descartat relaxar les mesures només pel fet que siguin festes.
La vacuna contra el Covid que estan desenvolupant l'empresa americana Pfizer i l'alemanya BioNTech proporciona un 90% de protecció contra la malaltia.
Així ho ha anunciat aquest dilluns Pfizer en un comunicat. La vacuna està en la fase 3 de l'assaig clínic i s'havia especulat que podia estar llesta per iniciar els tràmits per a la seva autorització a finals de novembre.
En plana cultural, l'Ajuntament de Barcelona aportarà 200.000 euros provinents de la taxa turística per impulsar la promoció de la ciutat en els circuits internacionals de la música clàssica.
Aquesta iniciativa forma part del projecte Barcelona Obertura, que el regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Mercè, ha reivindicat per posar en valor la ciutat en el panorama musical internacional. Amb aquesta iniciativa es vol donar difusió a l'oferta musical i a la programació de la música clàssica a la capital catalana i convertir-la en una destinació de turisme cultural i musical.
Moment per saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. El meteoròleg Jordi Miralles ens en fa 5 cèntims. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Temps molt tranquil el que hem tingut avui arreu de Catalunya, amb suaus temperatures al centre del dia, evidentment que en fred o en fresca durant les hores nocturnes, i de cara a les properes hores hi haurà pocs canvis, tot i que demà sí que augmenta una mica més la nuvolositat. Al matí hi haurà boirines, algunes boires cap a l'interior, a poc s'aniran desfent, i també tindrem un augment de la nuvolositat, uns núvols que no descartem que de l'extrem nord del país puguin arribar a donar algun ruixat de caràcter dispers, bàsicament cap al Pirineu, però la probabilitat és baixa, però cal tenir-la en compte. A la resta, una mica més de núvols, però sense precipitacions. I això sí, temperatures que continuaran sent agradables al centre del dia i no gaire fredes durant la nit. A partir ja de dimecres, altra vegada s'imposa el sol, temps pràcticament anticiclònic, amb sol, amb boires al matí i amb temperatures diurnes bastant suaus.
Gràcies, Jordi. I el papa va expressar ahir la seva preocupació davant les notícies que arriben d'Etiòpia.
Recordem que el primer ministre Abiy Ahmed segueix endavant amb la campanya militar que havia anunciat dimecres passat, tot i les crides a nivell internacional perquè es reprengui el diàleg amb el Front d'Alliberament Popular de Tigray, en lloc d'exposar-se a una guerra civil. Després de la pregària de l'Àngelus, Francesc ha animat tothom a rebutjar la temptació dels conflictes armats i ha fet una crida general a la pregària, al respecte fratern, al diàleg i a la resolució pacífica de les diferències.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Avui tenim una entrevista molt especial. 5 minuts i serà un quart de set. La nostra companya Mercè Regà conversa els propers minuts en una entrevista que ja hem emès aquest matí, enregistrada al cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola. Endavant, Mercè.
L'arquebisbat de Barcelona ha explicat aquest diumenge a través d'un comunicat que tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat eren coneixedores de la cerimònia de beatificació de Joan Roig i Bigal, un jove català que va morir màrtir per odi a la fe un 12 de setembre de 1936. Doncs bé, aquesta celebració, celebrada, mai millor dit, aquest dissabte a la Sagrada Família, amb gairebé 600 assistents, ha estat en el centre de la polèmica. Hem de dir que, entre les autoritats civils, han estat presents el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, el director general de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat, Xavier Bernardí, i el cònsol del Regne Unit a Barcelona, Lloyd Millen, entre altres personalitats. L'arcabisbat i l'associació d'amics de Joan Roig i Bigal, organitzadors de l'acte litúrgic, asseguren en un comunicat que, primer de tot, volen demanar disculpes a aquelles persones que s'hagin sentit ferides. Mentre patim, escriuen restriccions en la nostra vida laboral i familiar. El comunicat també afirma que la missa es va celebrar complint escrupolosament totes les mesures exigides per la legislació vigent, com s'ha anat fent des de l'inici de la pandèmia a totes les esglésies de l'arxidiòcesi. Arcabisbe de Barcelona, cardenal Joan Josep Omella, què tal, com està? Bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Estel. Cardenal, li ha sorprès tota la revolta que s'ha generat al voltant de la celebració aquest dissabte de la beatificació de Joan Roig i Bigal?
Pues sí, tinc a dir que m'ha sorprès molt i m'ha desconcertat una mica, perquè nosaltres hem tingut una celebració prevista des de fa quasi un any, que vam rebre aquesta bona notícia de que un jove de la nostra diòcesi s'havia beatificat, i vam tenir aquesta celebració prenent totes les mesures de... que indica bé, que indica la Generalitat, que indica també la Conselleria de Sanitat, les hem pres totes les mesures, tal com estava indicat, i m'ha sorprès de totes les maneres, diem en el comunicat, i ho dic ara directament, jo demano perdó per la ferida que pugui aportar a tanta gent que es van sentir ferides, però que sabien que nosaltres estem molt al costat de, en aquest temps de pandèmia, de tota la gent que pateix molt. Tots patim molt en aquest temps de pandèmia, tots no encertem a fer les coses bé, però ho vam fer amb tota responsabilitat i prenent, com repeteixo, totes les mesures de sanitat i del govern, sí.
Senyor cardenal, perquè l'audiència ho tingui clar, com es van complir aquestes normes de seguretat per prevenir la Covid a la Sagrada Família? Si no m'erro, podien haver arribat a ser 800 assistents, pot ser això?
Si haguéssim agafat el tema del 30%, que és el que la Generalitat ens deia per a l'Església, nosaltres haguem pogut arribar quasi a 900 persones a la Sagrada Família, perquè té un aforament de 3.400 persones, sense comptar el cor. Si comptem els cantaires que normalment es posen per dalt, serien 4.200 persones. Quan va venir el Papa Benedict XVI, estava absolutament plena la basílica, si recorden vostès, si ho van visionar a la televisió. I aquest dia sol estaven 588 persones, 588. Vull dir que no arribaven al 30%. I quan veiem les fotos i quan veiem la reproducció gràfica de la celebració de l'Eucaristia, veiem la distància que hi ha la gent i hi ha molts llocs buits. Tenim en compte també, perdó, tenim en compte que la Basílica de la Sagrada Família és molt gran, és molt ampla. I allà hi ha una corrent d'aire impressionant, que a vegades a l'hivern sembla que estem al carrer, perquè entra aire per tots els costats, no estaven tancades les finestres, té una corrent d'aire que puja cap a dalt, vull dir que està molt ventilada també la basílica. No és el mateix que una església com podria ser la catedral o Santa Maria del Mar, que és més tancada.
Senyor cardenal, justament ara vostè estava dient doncs, aquestes imatges, no?, que vam poder veure i també una celebració que es va poder escoltar per Ràdio Estel. Possiblement aquestes imatges imatges, ja no tant del públic, sinó dels concelebrants, perquè vostè com a arquebisbe de Barcelona presidia, no? No només com a titular de l'arxidiòcesi, sinó també, sobretot, com a enviat especial del Sant Pare, però també concelebrava, doncs, com a principals el cardenal Lluís Martínez Sista, arquebisbe emèrit, també el nunci del Papa Francesc a Espanya i Andorra. Vostè que estava allà, òbviament, clar, a vegades, vist des de la televisió en aquest sentit, pot ser que es veiés com un efecte òptic, que els concelebrants estan bastant aplegats. Vostè que estava allà in situ, com eren aquestes normes?
Jo tinc la impressió, perquè ja va passar l'altra vegada que quan vam celebrar la missa per als difunts de la Covid, va donar aquella impressió tan...
Exacte.
Estaven molt junts els concelebrants. Però no és així, és una visió òptica que dona la televisió quan està tan allunyada. Quan va venir el Papa el 16, hi havia una càmera que anava de punta a punta per dalt, que semblava un avió que donava voltes i es veia més directament. Ara no es veu tant des d'una càmera fixa a baix, no es veu tant la perspectiva. Jo que estava dalt veia, i ho puc dir amb tota tranquil·litat, no tenia metro a la mà, però que un metro i pico n'hi havia de distància entre cada concelebrant, absolutament, sí. Però de totes les maneres, allí van indicar, i el rector de la Sagrada Família, que és molt respectuós perquè ell va patir, ell m'ho diu sempre, miri, jo vaig patir la Covid, vaig estar a l'hospital molt temps i jo tinc una por tremenda del contagi. I ell ho vigila molt, això, vigila molt. I ho va vigilar, jo crec que van respectar aquesta distància, però la visió òptica, evidentment, no dona aquesta visió, sí.
Gràcies, senyor cardenal, sobretot doncs, per respondre a aquestes preguntes. Però avui també qui ha parlat, i ho ha fet a RAC1, és el secretari de Salut Pública, Marc Ramentol, i apel·lava a això. Si li sembla, podem escoltar i vostè el pot respondre?
Sí.
Bé, aquest diàleg existeix, ha existit amb el cardenal Omella, la consellera de Salut, i ha parlat, i ha arribat a parlar abans, i ha parlat aquest cap de setmana... I jo l'únic que li diria és que aquest sentit comú al qual apel·la avui en dia, doncs potser és el que hem trobat a faltar. Bé, vam tenir aquesta conversa doncs, en els termes que jo li comentava, no? Que era una mesura segurament o una decisió, una celebració que no era oportuna, no? I bueno, va ser una conversa, diguem-ne, cordial i es van emplaçar a continuar parlant.
Cardenal, vostè va parlar amb el govern català, no? Li sorprèn aquestes declaracions de Marc Ramentol, sobretot que apela...
Sí, bueno, és que si no s'explica bé, no es temporalitza les coses, se poden entendre malament.
Clar
que jo he parlat amb la consellera de Salut fa moltes setmanes abans de prendre aquesta decisió del 30%. I ella me va dir, hem pres la decisió del 30%. Així és, li vaig dir, això m'agrada perquè dialoguem i ho parlem. A partir d'aquí... Nosaltres els enviem una carta a tot el govern, com a tot l'Ajuntament, dient el dia 7 tenim la celebració de la beatificació, perquè ho sàpiguen i si volen venir. Van rebre tots la carta, alguns es van apuntar i van estar presents, uns altres no van poder venir o no van voler venir, alguns no podien, bueno, això és un altre problema. Però sabien d'aquesta celebració. Ningú va dir res. Absolutament. I nosaltres, evidentment, ells ho sabem nosaltres, i aquí sí que no va haver cap contacte. Amb la consellera sí que he parlat després, el dissabte. De la Salut no. Vam tenir, ella me va trucar, jo la vaig trucar, però no vam poder parlar, ni ella em va contestar, jo no vaig poder contestar-li tampoc quan me va trucar, però sí que ens vam enviar un WhatsApp. I a partir d'allí jo vaig parlar, després, allí diumenge, vaig parlar amb la consellera de Justícia. Però que es diguin els contactes que hem tingut temporalitzant, perquè si no donem el dubte de que sí que hi ha un diàleg però després no el complim. No, nosaltres volem complir, evidentment, en un diàleg. Jo, això és el que demano. Per evitar tota aquesta tensió i per evitar aquest confrontament o aquestes males interpretacions, jo dic, per què no fem una taula de treball amb la societat civil i el govern? Però en aquest temps de pandèmia, que és molt difícil trobar solucions, ni per al govern, ni per a un director de col·legi, ni per als del liceu, ni per als bars, ni als restaurants, és molt difícil trobar una solució. Parlant-ne en tècnics, parlant-ne en els polítics, parlant amb els metges, que saben molt, científics, fem una taula de trobada, de quan en quan, tampoc tens que estar tots els dies reunits, i podem trobar les mesures consensuades o almenys escoltar per què es prenen aquestes decisions i s'asserene la societat. Si no, arribem a una tensió i sempre busquem llavors enemics. I jo crec que l'Església no és enemiga de la societat, al contrari, està al servei de tota la gent, molt sensible l'Església al patiment de tanta gent que està sense treball, que no té diners, que no pot viatjar, que no pot sortir, i això tensiona molt. Nosaltres tenim oberts tantes parròquies al menjador per ajudar la gent, Càritas, l'Església en sortida està treballant també com un hospital de campanya a Sant Anna, és a dir, l'Església està fent tot un esforç d'acompanyament, d'estar proper a la gent que pateix, però no tenim la solució nosaltres, i a vegades, segons quin gest, si s'interpreta malament, doncs els fa ferides i es posa nerviosos i els empipa, però no han fet res contra norma i per voler empipar la gent. Al contrari, nosaltres volem treballar en aquesta societat que tant estimem, que és la societat catalana.
Uh-huh. Senyor cardenal, ara el govern català, si no m'erro, doncs, proposa no permetre que hi hagin més de 100 persones, no?, en els temples.
Sí.
M'agradaria preguntar-li com valora vostè aquesta proposta i com podria fins i tot afectar, doncs, la celebració, si mirem el calendari, el proper 22 de novembre a les 5 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família, doncs tindrà lloc la cerimònia d'ordenació en què serà consagrat com a bisbe a Javier Vilanova.
No, jo no tinc cap inconvenient parlant amb el govern de dir que retrasem aquesta cerimònia, però parlant, perquè després vindrà un alleujament de norma, perquè haurà baixat la contaminació i la podem trobar llavors una data millor. Però jo crec que de cara al futur, això de posar un nombre concret, un número concret, 100 persones, 20, 10, jo crec que no és la millor solució. La millor solució és l'aforament per a un restaurant, per a un bar, per a un acte cultural, per a l'església, l'aforament, perquè no és el mateix celebrar la missa en una parròquia de barri on la parròquia és petita que celebrar-ho a la Sagrada Família o a la Catedral o a Santa Maria del Mar. El lloc és molt més gran. Per tant, podem guardar les distàncies i guardant totes les mesures, pues, l'aforament. I en un bar i en un restaurant passa el mateix, perquè un restaurant gran sol 10 persones. No dic que ho hagin dit, però ho reflexiono en veu alta.
Sí, sí.
Si fan aquesta mesura, tindran que prendre-la per tots, i jo dic que ens trobarem novament en més dificultats. Jo crec que l'aforament és una mesura ben presa que ho va prendre el govern central, el nostre ministre Illa, ja fa temps, i va donar, quan vam estar confinats tot el país, doncs van prendre aquestes mesures d'un tant per cent. Jo crec que això ha donat bon resultat. I jo crec que ara ho poden aplicar a tots els altres. I per això, en la nota, al final nosaltres diem, i tant de bo que tota la gent afectada, com la cultura i
la
restauració i els restaurants i tot això, que puguin trobar el més aviat possible una solució, i en aquesta línia podria anar també per a evitar més contaminacions i tensions.
Mm-hmm. Avui estem parlant amb l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Boamilla, també president de la Conferència Episcopal Espanyola. Gràcies, com ja li hem dit, per atendre la trucada a Ràdio Cel. Com no podia ser d'una altra manera, també, cardenal, avui també volíem parlar d'aquesta missa, que ha estat més sòbria, no?, aquesta celebració d'aquest dissabte, però amb una força d'una litúrgia de joia i esperança, no?, a partir del testimoni d'un noi barceloní, tocat per Crist, apòstol de l'Eucaristia, i coherent amb la seva fe. Això és el que va destacar vostè.
Sí, és veritat, perquè va ser no una cerimònia extraordinària, perquè, miri, el 30% que parlàvem per anar a missa,
sí,
que es pot guardar i no, ningú ha posat dificultat, en aquestes misses celebrem baptismes, celebrem confirmacions, celebrem matrimonis i també una cerimònia de beatificació. Però no sé per què s'ha interpretat això com un gran acte cultural, que no, que estava molt discret. De fet, els de Masnou i de Santa Coloma no van poder venir, però la televisió va fer que la cerimònia estés prop d'aquesta gent que no van poder venir perquè no podien sortir del seu municipi, però la gent que va venir aquí era de Barcelona i ho van poder veure-ho, i jo crec que vam tenir el goig de veure que la gran majoria de gent que participava eren joves, que el beat era un jove, que els tocava el cor als joves i que els donava un testimoni als joves de com podem viure en un món en dificultats com és el nostre, a ell també li va tocar un moment molt difícil, ell va viure amb joia la fe, amb esperança, i va anar disposat a morir, dient-li a la seva mare aquella frase tan impressionant que a mi m'agrada tant i que me conmou molt. Diu, no tinguis por, mare, Mauder, que li parlava en anglès, Déu és en mi. Acabava de combregar, Déu és en mi. I en aquesta serenor i en aquesta pau van anar disposats a morir, i per això jo crec, i l'Església ho diu, aquest home està al cel gaudint de la presència del Senyor, i ens ensenya a nosaltres a ser testimonis avui també, en un moment difícil com ens toca a nosaltres, que no és el mateix que ell, evidentment, però un moment difícil, pues trobar aquesta pau també en l'Eucaristia, en la litúrgia i en la missa. I no impedir a la gent de poder trobar aquesta pau en la celebració de l'Eucaristia, quan escoltem la paraula de Déu i quan rebem la comunió, que ens dona tant consol a tots nosaltres i tanta esperança.
Doncs amb aquestes paraules de serenor, moltíssimes gràcies al cardenal Joan Josep Ovella per haver intervingut avui a Ràdio Estel i haver-nos explicat, no? Doncs, òbviament, doncs, la seva visió de tot el que ha passat aquest cap de setmana. Arquebisbe de Barcelona, cardenal Joan Josep Ovella, president de la Conferència Episcopal Espanyola, gràcies.
Moltíssimes gràcies i a la vostra disposició, i saludo a tots els radioients de Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat, allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número, 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon, 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
A punt d'arribar a 6:45, després d'aquesta completa entrevista al cardenal Ovella, entrem a la nostra taula avui per parlar de la situació als Estats Units, que continua marcada per la màxima incertesa després d'un recompte electoral que ha deixat enrere ja aquesta situació de dubte i ha confirmat la victòria de Joe Biden en les votacions per a president del país. El candidat demòcrata s'ha imposat en el recompte oficial final a Pensilvània, un estat que ja li donava la victòria si guanyava. Això va ser dissabte a la tarda. I ja s'ha proclamat guanyador. Però Donald Trump insisteix en la denúncia de frau mentre posa en marxa, o almenys això és el que anuncia, tota una batalla judicial per provocar un possible tomb en aquells estats on hi ha hagut més igualtat. També han estat molt emocionants els últims moments de l'escrutini en altres estats. En qualsevol cas, el panorama polític i social és inèdit i insòlid, ja que no hi ha reconeixement oficial de la victòria de Biden, com tampoc una sensació general que aquesta victòria del líder demòcrata sigui, d'alguna manera, acompanyada d'aquesta oficialitat de la felicitació del seu adversari. Tenim la possibilitat d'haver d'esperar fins a mitjans de desembre si hi hagués recursos o litigis als tribunals. Tot apunta, sigui com sigui, a una fractura social entre els nord-americans que no té precedents en contextos postelectorals i que, a més, presenta un horitzó de conseqüències imprevisibles. Biden, això sí, que ha tingut felicitacions des de mig món, s'ha compromès a treballar per recuperar la unitat del país. I avui analitzem aquesta situació postelectoral als Estats Units amb l'exdiputat, periodista, membre de l'Associació Catòlica de Propagandistes, entre altres coses, Manuel Milian Mestre. Senyor Milian Mestre, bona tarda, gràcies.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver vingut en directe aquí a l'estudi de Ràdio Estel, sempre amb precaució i amb prudència.
Bueno, i farem, estem, sí. L'època que estem.
És l'època que estem, sí.
Estem a les plagues d'Egipte.
La primera qüestió, la victòria de Joe Biden és inqüestionable, encara que ha estat ajustada, però és inqüestionable, podem dir? Vostè té informació en aquesta línia?
Jo crec que és inqüestionable. És a dir, seria un precedent gravíssim que hi hagués hagut una manipulació electoral i que hagués hagut una falsificació dels resultats. Jo crec que la tradició democràtica americana això no ho entendria ni ho admetria. Ara bé, hi ha algun petit precedent, per exemple, va ser el conflicte que es va produir amb les eleccions de Bush,
sí,
de Bush Jr., el Bush II, no?, en Florida, i evidentment allí tenia, a més, el seu germà era el governador de Florida, i aquí va haver una discussió important que va acabar en mans del Tribunal Suprem dels Estats Units. Se va clarificar. Ara, el que està passant en aquest moment, a mi em pareix una bravuconada del senyor Trump, que no té ni cap ni peus, en la meva opinió. El que passa que, si ell té alguna prova que no l'ha exhibit, veurem si això és suficient prova perquè els jutges dictaminen amb almenys 11 casos. Crec que s'han presentat 11 demandes, de moment, en els estats claus que d'última hora, on veurem si això té algun fonament. Però jo tindria la impressió de que fonament no en té cap. Solament hi ha un punt que és, jo crec que ell se vol agafar, i és que l'estat de Pensilvània és un estat que va variar les condicions del vot per correu. I les va variar en el sentit de que no tenia que justificar per què votava per correu, sinó qualsevol podia votar per correu, primera cosa. Segona cosa és que sembla ser, cuidao, jo això ho he llegit, i per tant no tinc més demostració ni prova que la lectura d'aquesta informació, que sembla ser que hi ha una norma en l'Estat que diia que a partir del moment del tancament de les urnes no es podien admetre més paperetes arribades per correu. I aquesta norma va ser variada a priori de les eleccions, va ser variada per l'Estat de Pensilvània. I jo no sé si això és cert, si és cert, evidentment, podria haver alguna discussió, però el que és evident és que si va ser variada l'ex nova, i en conseqüència l'ex nova vol dir una nova manera de procedir. I en aquest cas jo tinc la impressió de que el senyor Trump tampoc tindria la raó.
Tindria raó, i si se li donés la raó, llavors sí que hi hauria vots anul·lats a mesos posteriorment.
Evidentment.
Bé, en tot cas, senyor Milian Mestre, als Estats Units sembla que com a democràcia consolidada tindria mecanismes perquè judicialment es determinés una cosa que sembla clara, que és la confirmació de la victòria de Biden, però en tot cas, si hi hagués algun dubte o alguna victòria per menys del que li han donat els recomptes oficials a Biden, doncs això es demostrés a les properes setmanes.
Bueno, jo tinc la impressió de que el sistema americà, que és bastant distint al nostre, que té una pluralitat formal una mica exagerada, perquè jo diria que és una mica antiquada, però clar, és que per entendre el sistema americà hi ha que entendre l'arrel de la democràcia americana, i l'arrel és el poble. Quan jo vivia en Virgínia i Washington, jo residia en Virgínia, però tenia molta activitat en la ciutat de Washington, que estava al costat, vamos. Aleshores, jo veia coses que a mi m'han sorprès molt. Per exemple, hi havia convocatòries que se feien a la biblioteca pública del poble Viena, Virgínia. Jo estava en Viena, en una ciutat que hi ha a la vora de Washington, i en Viena, per exemple, de quan en quan hi havia unes convocatòries a la biblioteca pública on anava la gent per discutir temes polítics i s'estaven en aquell moment debatent al Congrés dels Diputats o al Senat. Això és una acció directa sobre la legislació, i a mi això m'ha impactat molt. De la mateixa manera, que és una altra prova de com se consolida l'opinió del ciutadà als Estats Units, el dia que jo vaig rebre l'autorització de residència a l'estat de Virgínia, que és on jo residia, un dia, en aquell moment, a la setmana següent, jo tenia una carta del diputat del districte oferint-se-me a mi per qualsevol cosa que jo volgués de tipus polític legislatiu amb ell, i donant-me un calendari de cites, de reunions que ell feia a la seva oficina, perquè tothom que volgués pogués anar allà a discutir amb ell els projectes de llei que en aquell moment hi havia en tràmit al Congrés de Diputats. Esclar, això, fixa't-ho si és directe la democràcia. Aleshores, clar, això nosaltres aquí no ho tenim per costum. I a mi em pareix que això significa una qualificació molt gran, i per tant hi ha una petició de principi, que és la respectabilitat dels resultats.
Sí, uns resultats que tenien el seu dia gran pel que fa a la votació dimarts passat, el 3 de novembre, sempre és el primer dimarts després del primer dilluns de novembre, culturalment, doncs, molt interessant aquesta data als Estats Units, quan s'acaben les collites, abans de l'hivern, oi? Parlem del que pot passar a partir d'ara, deixant de banda els possibles litigis. Quina pot ser la clau d'aquesta nova etapa, donant per fet que Biden serà el president dels Estats Units i Kamala Harris, per primera vegada una dona i negra vicepresidenta? Què canviarà la política nord-americana? Potser més ponts internacionals, més amabilitat, per dir-ho així?
Jo crec que hi ha un canvi formal ja molt gran. És a dir, el canvi del estil. L'estil serà diferent. Lamentablement, Trump ha trencat totes les normes de la correcció política. Totes. No ha respectat res. No ha sigut un home de principis. Els principis els ha adaptat a les seves conveniències. Jo crec que Trump, tal vegada algun dia veurem que el seu apego a la cadira de la Casa Blanca té que veure amb algunes coses que no se saben i que algun dia se podrien saber. Sàpiguer, hi ha qüestions de Trump que no estan clares. Trump ha sigut un estafador en la vida dels negocis. Ell va construir l'Atlantic City, quan jo estava vivint precisament allà, me recordo, Atlantic City, que era una ciutat pel joc, era una alternativa a Las Vegas, a la costa est. I aleshores allò va ser un frau, perquè va fracassar la construcció en moltes coses, els negocis no van funcionar i allí va haver algunes quiebres. El Frank de Trump és una persona que ha tingut uns negocis molt confusos. I aleshores, clar, jo no sé què tomes si la Casa Blanca l'ha servit per frenar procediments judicials contra ell. Ara veurem si això fos així, ara veurem com li plouran els conflictes i les demandes a ell per assumptes econòmics de negocis.
Però del que pot ser el mandat de Biden, alguna clau?
Jo crec que Biden és una persona, primer, molt moderada, és una persona catòlica, la qual és una altra dada important a subratllar. Sí. És una persona que té un sentit molt equànim, formalment parlant, de la política, porta 50 anys a la vida política. Per tant, no és un novent sant, no és un advingut com ha sigut Trump, que ha trencat totes les normes, sinó que ell té la ortodoxa de les normes tradicionals durant 50 anys. I hi ha un pas significatiu, perquè jo crec que serà un home, com diria, és un home paraigua, per protegir a una persona que sí que farà la política, que és molt jove, que és molt activa, etc., que és la senyora Harris. I, clar, la senyora Harris porta tota una innovadora ideologia, perquè és filla d'emigrants, tots dos, i és una persona que té, en aquest moment, una qualificació molt alta, com va demostrar com a fiscal general de l'estat de Califòrnia.
amb l'exdiputat, escriptor i periodista Manuel Milian Mestre. Hem parlat avui dels Estats Units, de la nova situació. Podria donar-se el cas, una última pregunta ràpidament, que es produís el relleu el 20 de gener, que ha de ser sí o sí, sense que Trump reconegués els resultats? Podria ser? Se n'aniria discretament?
Sí. No té precedents, però jo d'aquest senyor m'ho crec tot.
Podria passar això, doncs.
Podria passar tot. Aquest senyor m'ho crec tot.
Perquè el reconeixement de l'adversari certament no és requisit, si s'ha guanyat...
No, lo que passa que la norma...
Ja diria d'urbanitat,
sí. Més que cortesia. La norma d'urbanitat es reconeix quan has perdut. I, clar, reconeix quan has perdut vol dir acatar el...